Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Benvinguts un dia més a Clàssics en Vius amb Jordi Tomàs. Què tal, Jordi?
Hola, molt bona tarda. Com estem?
Professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'estudi... I director del...
De l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poble Nou. És que és culpa de ser tan llarg.
Anava bé, per això. I anava...
Anaves encarrilada.
Benvingut, Jordi. Continuem amb aquesta saga, amb aquesta línia que portem d'autors de casa nostra, catalans.
Ah, d'autors catalans, sí senyora.
Que redescobrim el Clàssics en Viu.
Sí senyora, i aviam, escoltem una mica això que ens està sonant de fons. Mercè.
Ja,
el Mercè fa cara d'espantada.
Clar, perquè els oients no ho escolten, però mentre doncs nosaltres assegurim aquesta melodia, ja el Jordi m'està dient, et preguntaré de quina època. Saps? Ja m'ho avisa.
Ràdio oients, vosaltres sou conscients que després del temps que porto en aquesta ràdio, la Mercè ja hauria de saber diferenciar les èpoques.
A veure, jo he après moltes coses amb tu, Jordi, però em sembla que amb aquesta assignatura em quedarà per setembre, eh?
Sí?
Sí.
Bé, doncs...
Dona'm una pista, si de cas. O donem una pista també, també els hi donem als oients.
Sí.
I a veure si...
Va, doncs és un segle aquest, del que és aquesta música, diguem-ne que és un segle de transició entre l'època barroca i l'època classicista. Això.
Sí, a veure, segle XVIII?
Sí, senyora, exacte, aquest segle de transició. Què ens està sonant, de fons? Ens està sonant una sonata per a clavecí, en aquest cas la tenim interpretada per piano, del pare Antoni Soler. I sabeu qui és el pare Antoni Soler? El pare Antoni Soler va ser un personatge nascut a Olot el 1729 i mort a l'Escorial l'any 1783. Soler es va formar musicalment a l'Escolania de Montserrat. De fet, va entrar a l'Escolania de Montserrat amb 6 anyets. I diguem-ne que després, posteriorment, l'any 1752, va passar a formar part de l'Orde de Sant Jeroni i es consagrà sacerdot. Es traslladà a l'Escorial, on va arribar a ser mestre de capella. I abans, entremig, la qüestió és que va ser mestre de capella de la catedral de Lleida. Per tant, diguem-ne que és un personatge... Digueu-vos.
Mestre de capella, pels ignorants del món de la música, quines són les funcions d'un mestre de capella?
Ui, les funcions d'un mestre de capella... Eren...
I m'incloio, jo, com a ignorant de...
Uf, les funcions d'un mestre de capella eren moltes, vàries i diverses. Des de fer música pels oficis, a ensenyar, donar classes... inclús classes a vegades que no tenien res a veure amb la música, podien acabar donant classes de llatí, podien acabar donant classes de matemàtiques, podien fer moltíssimes i moltíssimes coses. La feina primordial, però, era la de fer música i obres per als oficis, en el cas que fos un mestre de capella d'un lloc religiós, com és el cas del pare Antoni Soler. Doncs ja dic, va ser mestre de capella de dos llocs, de la Seu de Lleida i de l'Escorial. També es va dedicar a donar classes. La sonata per a tecla ibèrica, perquè de fet hem de parlar de sonata per a tecla, no sonata per a piano, perquè de fet aquests compositors composaven, diguem-ne, per a clavecí o orga, i és ara que moltes vegades les interpretem en piano. Deia, la sonata per a tecla ibèrica del segle XVIII és una de les manifestacions musicals més interessants que ha donat la península. Què va succeir en el segle XVIII? Doncs en el segle XVIII succeeix que apareix per aquí, per la península, un compositor napolità molt important que era Domenico Scarlatti. Mm-hmm. Domenico Scarlatti es traslladarà a Lisboa i després de Lisboa passarà a la cort de Madrid, perquè ell era professor de Maria Bàrbara de Bragança, que es va casar amb el que després seria el futur rei d'Espanya. Per tant, Scarlatti passarà de Lisboa a Madrid. I quan arriba Scarlatti, diguem-ne que la música ibèrica va patir una sacsejada molt important, ja que va incorporar de manera automàtica el nou llenguatge importat d'Itàlia. Però, i aquesta és la gràcia, barrejant-lo amb motius ibèrics. És a dir, amb un tipus de ritme típicament ibèric, amb un tipus de melodisme típicament ibèric, etc. Podem dir que Antoni Soler és el representant més interessant d'aquesta simbiosi d'estils, juntament amb un portuguès que va ser Carlos Seixas. I bé, ara posarem una altra sonata.
Avui al Clàssics en Viu estem parlant de la figura del pare Antoni Soler, ho fem amb Jordi Tomàs. Jordi, quin era l'intèrpret d'aquesta peça que acabem d'escoltar del pare Antoni?
Ah, l'intèrpret era una pianista molt important, Nostrada. Algun dia haurem de fer un programa dedicat als nostres intèrprets, no un, molts. Aquest cas era la pianista Alicia de la Rocha, una pianista internacional, molt internacional. Encara recordo, doncs, el dia que va tenir la capella ardent al Palau de la Generalitat. Jo recordo amb una certa pena i amb una certa llàstima, perquè la veritat és que no van haver aglomeracions. I va ser un dia, doncs, que vaig pensar que aquest país a vegades no estimava prou a les persones que l'havien internacionalitzat de manera rotunda. Alicia de la Rocha estava considerada una de les grans pianistes, no només espanyoles, sinó de tot el món, i una de les grans senyores de l'escena de la música clàssica. Bé, doncs era ella amb una selecció que va fer de sonates del pare Antoni Soler. Va, diguem-ne, va exportar tota la nostra música, perquè era una intèrpret reputada a nivell mundial, no només de Mozart i Schumann, que ho era, sinó de tots els clàssics espanyols, des d'Antoni Soler, Enric Granados, Falla, Albéniz, etc. Bé, tornem a la figura de Soler. La qüestió és que Soler, com dèiem abans, com a mestre de capella, es va dedicar, entre altres coses, també a donar classes. I va ser un mestre reputat, d'una gran reputació. Entre els seus alumnes, doncs, estava amb l'infant Gabriel de Borbó, fill de Carles III. Infant aquest, que també va tenir molta fama com a un gran clavecinista.
Sí, això ho comentaves, no?, que era bo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Era un gran clavecinista. Hi ha moltes vegades, clar, dels infants, dels reis, doncs ens ha arribat, diguem-ne, una idea pintoresca moltes vegades, no? Però, clar, sí, els reis, els infantes, tota aquesta gent, doncs, molts d'ells, doncs, tenien una cultura important aquí a Catalunya mateix. Ens havíem tingut a reis com un rei que va passar, diguem-ne, a la història com no un gran rei, però que era un rei, diguem-ne, poeta, com va ser, per exemple, Joan I, l'amador de la gentilesa, o, per exemple, mateix Lluís XIV de França. Molta gent no ho sap, però era un gran ballarí. I, de fet, actuava en el Ballet de Cour com a ballarí. Vull dir que, i en el cas, doncs, espanyol, en aquest cas, doncs, tenim aquest l'infant Gabriel de Borbó, entre d'altres, doncs, que era un gran, diguem-ne, un gran clavecinista. I si voleu encara un toc més peculiar, us diré que era un gran amant de la música, un rei de memòria molt, molt lletja per a nosaltres, que era Felip V. Mm. Felip V, doncs, penseu que el gran castrat Farinelli va acabar els seus dies només cantant per a Felip V, perquè el va, diguem-ne, fer entrar a la cort i només actuar en exclusivitat per a la cort i per ell, per a Felip V, els dies que ell ho considerés oportú. Era un gran amant de la música, Felip V. No era amant d'altres coses, però de la música sí. Bé, la qüestió és que, perquè us fixeu el relleu de la figura de Soler, penseu que ja en vida del propi Antoni Soler es publicaren a Londres una tria que ell mateix va fer de 27 sonates. Per tant, repetim, era un compositor que no només va ser conegut aquí, sinó que, imagineu-vos, que es publiquessin sonates de Soler a Londres en aquella època no era gens fàcil, Triomfar a Londres no era gens fàcil. Només ho aconseguien gent com, per exemple, Haydn, gent d'aquest tipus, i Soler ho va aconseguir. Ara, no fou fins al segle XX que les sonates de Soler es van, diguem-ne, conèixer bé. Aviam, és per una raó molt senzilla. La musicologia espanyola porta un cert retras, encara ara, Porta un cert... El que passa és que ara ja, malauradament, difícilment recuperable, com ara us explicaré. Porta un cert retras perquè, diguem-ne, respecte a la resta dels països europeus, aquí no es va engegar de manera definitiva, podem dir, fins l'última, diguem-ne, l'últim terç del segle XIX. I bàsicament no va ser fins a començaments del XX que es va tenir un impuls. Per tant, les sonates d'Scarlatti estaven, en definitiva, allà plenes de pols en els arxius de l'Escorial. I va ser en Samuel Rubio que farà un estudi, diguem-ne, exhaustiu de la música per tecla de Soler. N'escoltem una altra?
Vinga.
Doncs vinga. Una altra. Thank you.
Ens comentaves, Jordi, sobretot perquè estem aprenent tant, gaudint de la bona música que ens porta avui per Antoni Soler, que ens porta Jordi Tomàs. Ens deies, sobretot, que hem de prendre atenció...
Sí, de que si l'escoltem atentament, una música que és absolutament classicista i que, per tant, diguem-ne, té aquesta elegància pròpia del segle XVIII, d'un segle XVIII cortesà, no deixa... en cap cas de tenir reminiscències absolutament espanyoles. Fixeu-vos en aquests adornaments que sentim. Pot sonar, pot recordar d'alguna manera el so de cascabell o de castanyola.
Aquest girava...
No? És a dir, aquest tipus d'adornament és un tipus d'adornament que s'inclourà dins de la música sèria, entre cometes, perquè ens entenguem, de la música, diguem-ne, que anomenem ara clàssica, i que és molt propi, diguem-ne, d'aquesta música ibèrica. Això ja ho va començar a fer aquell italià que us deia abans tan important, que era Domenico Scarlatti. Quan Scarlatti arriba aquí i comença a escoltar la música pròpiament ibèrica, tant la portuguesa com l'espanyola, doncs comença a acoplar dintre de les seves obres per a clavecí això. I jo crec que a vegades ha passat això al llarg de la història de la música espanyola. Els músics d'aquí a vegades se n'adonen de les coses que tenen perquè els de fora ho veuen. I aleshores són els músics d'aquí que diuen «Ostres, doncs, això que ha fet Scarlatti, d'alguna manera, faig un parèntesi, d'alguna manera Scarlatti el que fa és dignificar la pròpia tradició hispànica». Clar. I aleshores barreja una tradició napolitana italiana amb una tradició hispànica. I els hispans, aleshores, els compositors ibèrics, aleshores, ja es veuen en cor, òbviament, de fer-ho.
Potser una mica el sentiment que tenim de menys tenir-nos.
Sempre. Sempre l'hem tingut.
I sentir-nos inferiors a la resta.
I no sé exactament per què. No sé exactament per què. Fixeu-vos en una cosa. Abans comentàvem que algun dia hauríem de fer una explicació també dels nostres intèrprets. Vosaltres sabeu algun país que hagi donat intèrprets de tanta talla? Un país petitet com és en relació a la resta, diguem-ne, del món. Ja no només Catalunya, sinó tot l'estat espanyol. La quantitat d'intèrprets de primera fila que hem donat. Quin país pot, diguem-ne, tenir sensació de petit havent tingut gent com Alicia de la Rocha en el piano o Rosa Sabater en el piano, cantants com Montserrat Caballé, Victòria dels Àngels, Josep Carreras, en el món de l'orga, Montserrat Torrent, guitarristes de primer nivell internacional. Aviam, senyors, per quina mena de país som nosaltres que no ens creiem una cosa tan evident com és la grandesa dels nostres músics i de la nostra cultura.
Què hem de fer, Jordi?
Res, poca cosa podem fer.
Escoltar clàssics en viu.
Escoltar clàssics en viu.
Redescobrir-los.
Redescobrir la nostra pròpia tradició.
Avui a Clàssics en Viu estem repassant la trajectòria musical del pare Antoni Soler i amb Jordi Tomàs, i m'agradaria preguntar-li quina era la seva font d'inspiració.
Com dèiem abans, bàsicament tenim tota l'obra d'Scarlatti que influencia de manera notable tots els compositors d'aquesta època, hispànics, no només el Pere Antoni Soler, com abans us deia, els grans portuguesos, com Carlos Seixas, o els compositors de l'Abadia de Montserrat, que n'hi ha molts, eh? Narcís Casanovas, Anselm Viola, en tenim molts, que algun dia també recuperarem. I, finalment, Joseph Haydn. Les sonates de Joseph Haydn es fan famoses a tota Europa, i això sí que és un punt diferencial de la música de Soler respecte de la d'Scarlatti. Soler és una mica posterior, Scarlatti és de la primera meitat del segle XVIII, Soler és de la segona meitat, i ha irromput ja amb força la nova manera de fer classicista de Joseph Haydn. I, per tant, aquí també tenim alguns elements haydinians que influencien en aquesta música hispànica, també. És una simbiosi de moltes coses, aquesta música ibèrica tan interessant. Bé, doncs, ara jo em despediré de vosaltres fins la propera setmana, però us deixaré amb una sonata més. Espero que, diguem-ne, aquesta elegància divuitesca barrejada amb la gràcia popular ibèrica us atregui i us faci redescobrir aquesta figura, que és la figura d'Antoni Soler. En definitiva, Antoni Soler no deixa de ser un salt en el temps a la villa i corte i als ambients refinats del segle XVIII ibèric. Doncs amb una sonata aquesta ja us deixo. I res, radioients, fluïu, disfruteu i torneu a escoltar les nostres tradicions musicals.